Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La Guàrdia Civil, en una operació coordinada amb l'Europol, ha desarticulat la fàbrica de tabac de contraban més gran localitzada mai a Catalunya fins ara. Era a Granollers, al Vallès Oriental, i han confiscat 100 tones de tabac, una quantitat superlativa que el delegat del govern a Catalunya exemplificava així.
14 grams per tabac en cada cajetilla, 7 milions de cajetilles, si les poséssim en filera, arribarien de Barcelona a Madrid.
En aquesta fàbrica hi havia 11 treballadors que malvivien a la mateixa nau. L'operació ha permès detenir 20 persones relacionades amb aquesta organització que des de Granollers exportava tabac falsificat a tota Europa. I justament el contraban de tabac estaria al darrere de la detenció d'un guàrdia civil per la seva suposada vinculació amb el crim d'un empresari a la baronia de Rialp, a la Noguera. Va passar fa 4 anys i ja el setembre passat van detenir el seu pare, també guàrdia civil, tot i que ja retirat, i dos sospitosos més. Una hipòtesi sobre el possible mòbil del crim és que la víctima s'hauria negat a pagar per obtenir la informació que tenien els agents de la Guàrdia Civil sobre una investigació que l'implicava.
Catalunya al dia.
De seguida us explicarem un cas i l'altre. I a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També us explicarem que finalment hi ha hagut acord entre l'empresa i els treballadors de les fàbriques papereres de Valls i Montblanc. Es posa a punt final, doncs, a menys de mig segle d'activitat en aquestes dues plantes.
Uns 167 treballadors aniran al carrer amb indemnitzacions per sobre de les establertes per acomiadament improcedent i acords de prejubilació. Però el comitè d'empresa no n'està satisfet.
Jo t'he de dir que la valoració que fa és molt dolenta perquè no hem aconseguit mantenir els llocs de treball.
Hi ha polèmica a l'Arbós, al Baix Penedès, pel nou sistema de recollida d'escombraries porta a porta. Els Cubells tenen uns xips que controlen quantes vegades es baixa la brossa al carrer. Els veïns, que no ho facin prou vegades, se'ls aplicarà un recàrrec a la taxa d'escombraries.
És que a ningú li importa el que he de fer jo. Ningú ha de saber si sóc o no hi sóc.
Em fa l'efecte que és un despullament de la teva vida, no?
I a banda d'aquestes crítiques, respecte a la interferència que aquest sistema té sobre la seva intimitat, els veïns també es pregunten què passarà quan marxin de vacances, per exemple, o no siguin a casa per qualsevol altre motiu.
I uns altres veïns, els de Vilada i la Nou del Berguedà, estan convocats demà a votar en la consulta sobre el projecte de central reversible a l'embassament de la Baells.
No serà vinculant, però sí que servirà per prendre la temperatura a un projecte que pel govern és estratègic, però que pels ecologistes és absurd.
És a punt de començar la primera tongada de l'operació sortida de Setmana Santa. Tècnicament, això comença a les 3. Com ho tenim? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix tenim dos punts complicats, però és per incidència. És un accident a l'A2, a Esparreguera, direcció Barcelona, i un vehicle variat que està provocant cua a l'AP7, al voltant de Cerdanyola, en sentit sud. Avui, com deies, comença aquesta primera fase de l'operació sortida, de moment només amb intensitat a les rondes, ara mateix, però Trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles i que les vies amb més mobilitat seran l'AP7, on ara i tenim aquesta retenció pel vehicle variat, i vies com la C16 o la C17 cap al Pirineu. De moment, el que hem de destacar al Pirineu és que tenim algunes afectacions, però és per la Volta Ciclista a Catalunya.
I pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de les línies de tren R13 i R14 entre Lleida i Barcelona. El servei estarà interromput aquest cap de setmana, també els primers trens de dilluns entre Lleida i Vinaixa per obres de DIF a l'estació de Juneda, a les Garrigues. El trajecte es farà per carretera amb autocars que faran parada a Lleida, les Borges Blanques i Vinaixa. També hi haurà microbusos que pararan a totes les estacions intermèdies. I dit això, sapiguem també quin temps ens acompanyarà aquests dies. Dani Ramírez, seguim amb aquest menú primaveral, és a dir, temperatures contrastades.
Sí, bon dia. El que passa és que fins i tot de nit parlem de ple hivern. Aquesta nit hem baixat a 10 sota 0 al Pic de Salòria, també es pot a la Tosa, o 9 sota 0 a Ullater. I fora del Pirineu, ha glaçat. Alguna petita afectació, per exemple, a Flor d'Ametller i algun altre fruiter. Oliola, a la Noguera, 3 sota 0. Tornabous, 2 sota 0. Al Poal, al Pla d'Urgell, un negatiu. O Tremp, un negatiu. Bé, avui calma i tranquil·litat. Algun núvol prim a ponent, núvols de vent, bàsicament. També algun núvol baix a la Vall d'Aran a partir del vespre. I ja està. Demà al matí, relativament calma. La temperatura freda, però potser puja un parell de graus al matí d'hora. S'anirà ennuvolant al Pirineu. A partir de la tarda, ventada moderada forta, vent de nord al Pirineu i a l'Alt Empordà. Tenim un avís de nivell 1 sobre 6 del Meteocat en aquest sector. Pirineu, bàsicament, i prepirineu. A última hora del dia, ja tarda i vespre, anirà plovent o nevant al Pirineu. sobretot Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça i Alta Cerdanya. Cota de neu baixant ràpidament de 1.400 a 800 i atenció, diumenge, glopada freda sobtada. Les temperatures baixaran més de 8 o 10 graus al Pirineu. Torb, tramuntana forta o molt forta, i avís de nevada del Meteocat, l'Alt Pirineu, de més de 30-40 centímetres a partir dels 600 metres, i vent que pugui superar fàcilment els 100 o 120 per hora.
Molt bé, gràcies, Dani. I en esports, què explicarem avui, Ricard Isidro?
Mira, doncs que ara mateix tenim en marxa la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Ha començat a la Seu d'Urgell i acabarà al Coll de Pal. Els ciclistes hauran de pujar 3 ports de primera categoria, un jove acaben de fer, un de segona, i per tenir la línia de meta en un de categoria especial. Ara mateix falten 100 quilòmetres per arribar al final de l'etapa. 5 ciclistes van escapats, un d'ells és el català Marc Soler, amb un minut i mig sobre el gran grup on hi figura Doron, el líder de la General. A Girona estan pendents de l'Uni, que s'enfronta avui al Perfumeries Avenida de Salamanca, 2:15 del vespre, a les quarts de final de la Copa de la Reina. També juga el Barça de bàsquet, que rep l'Estrella Roja de Belgrat a l'Eurolliga, a 9:15. També en bàsquet, el Hajo Post Lleida, per la seva banda, buscarà demà la victòria a la pista del Granada per trencar una ratxa negativa de 6 derrotes consecutives. I el Reus d'hoquei arriba encara amb opcions de passar com a tercer del grup B a la Final 8 de la Champions masculina, tot i perdre ahir amb el Porto per 0-2 a la penúltima jornada de la Lligueta.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Ricard García Moyano a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Lautaro Quinteros al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquest important cop policial al contraband de tabac a Catalunya. La Guàrdia Civil, en coordinació amb l'Europol, ha desarticulat l'organització més gran establerta mai a casa nostra dedicada a la fabricació i exportació de tabac fraudulent. N'han intervingut 100 tones. Es calcula que fabricaven gairebé 1 milió de cigarrets al dia i falsificaven les etiquetes dels paquets. S'han fet, a més a més, 20 detencions, entre les quals 11 treballadors que malvivien en una nau industrial de Granollers, des d'on exportaven els paquets de tabac a tota Europa. En té més detalls amb Miquel Jarque, des de la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Sabem com era l'estructura d'aquesta organització?
Doncs mira, funcionaven com una empresa. A Piera tenien un centre logístic on rebien la fulla de tabac dels països de l'est, i a Granollers la fàbrica, on feien la picadura, els paquets i els cartrons que després enviaven per carretera a França amb camions, amb una flota de camions. Mai abans a Catalunya s'havia incautat ni desarticulat una fàbrica de producció tan gran. La Guàrdia Civil calcula que des de la fàbrica de Granollers s'han enviat 7 milions de paquets en contraband en 15 mesos. N'han defraudat, perquè heu de pensar que un paquet de tabac, un terç, dos terços del paquet de tabac són impostos, doncs aquí l'agència tributària calcula que s'han defraudat 30 milions d'euros a l'Estat. Pedro Antonio Pizarro és el general de la Guàrdia Civil a Catalunya.
En territorio catalán no tenemos antecedentes de fábricas de este calibre, que si le pusiéramos un rótulo en el acceso del polígono industrial, pues pasaría pues por una fábrica normal y corriente de producción de tabaco, ¿no? Con la capacidad, además, de gran producción, ¿no? Las cifras ahí las tiene, casi 900.000 cigarrillos, ¿no? al día.
11 persones estrangeres treballaven, vivien i menjaven. Han explicat que s'estan estudiant els casos. De moment estan detinguts. Aquestes 11 persones formen part del paquet de les 20 detingudes. Dormien en aquesta fàbrica de Granollers, que va passar inadvertida a les autoritats durant almenys 15 mesos, Estel.
Molt bé, gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
I ens quedem amb això, aquesta demostració gràfica que ha fet el delegat del govern espanyol a Catalunya. 7 milions de capses de paquets de cigarretes, que si les poséssim una al costat de l'altra serien la mateixa superfície que hi ha entre Barcelona i Madrid. I precisament se sospita que el contraband de tabac pot estar al darrere de la mort d'un empresari tirotejat el gener del 2022 a la Baronia de Rialp, a la comarca de la Noguera. Avui tenim novetats sobre aquest cas, perquè s'ha detingut un segon guàrdia civil Civil, suposadament també relacionat amb aquest crim. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la gent, de fet, és el quart detingut en total per aquest cas i és fill d'un altre guàrdia civil investigat.
Doncs sí, un comandant retirat que precisament es considera l'inductor del crim. Recordem una mica el cas per situar-nos. La víctima era un home de 61 anys, originari d'Oliana, l'Alt Urgell, que també havia viscut a Andorra i a Cervera. El van trobar mort d'un tret al pit que hauria rebut des d'uns 100 metres de distància. Era en una zona boscosa de Gualter, al municipi de la Baronia de Rialb, on és difícil d'arribar. Això va passar fa més de 4 anys i les primeres detencions es van fer el setembre de l'any passat. La del comandant de la Guàrdia Civil en situació de reserva, juntament amb un veí de Lleida i un altre home de Cervera. En un primer moment, el jutge els va enviar a la presó i uns mesos després van sortir en llibertat amb càrrecs. Aquesta setmana, dimecres, és quan van detenir el fill del comandant, també Guàrdia Civil a Lleida, i que també ha quedat de moment lliure amb càrrecs investigat per homicidi. És una operació que porta conjuntament l'Institut Armat i els Mossos d'Esquadra. Se sospita que el mòbil del crim, ho explicàvem, pot tenir a veure amb la vinculació de la víctima amb el contraband de tabac, en concret, que es negués a pagar a canvi d'informació que tenia la Guàrdia Civil sobre una investigació en què estava involucrat. Això sí, són hipòtesis que s'han d'acabar de confirmar, ja que el cas continua sota secret de sumari.
Clar. Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Avui tenim nous detalls sobre el maltractament d'un nadó d'un mes i mig que va ser agredit, que va ser violat a Barcelona, presumptament a mans dels seus pares. Segons ha pogut saber 3Cat Info, una fractura de fèmur va ser el que va disparar les alarmes. El Departament de Salut ha obert una investigació per saber quin és el periple que va seguir aquesta criatura abans no va acabar ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on és encara ara, amb seqüeles greus. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què més hem pogut saber sobre aquest cas?
Doncs mira, l'infant va passar primer per l'Hospital del Mar, uns dies més tard per Sant Joan de Déu, i després pel CAP Roger de Flor de Barcelona, per diversos motius. En cap d'aquests tres centres es van detectar símptomes sospitosos d'un possible maltractament. I no va ser fins que els pares van anar a l'Hospital de Sant Pau amb un problema a la cama del nadó que es va activar el protocol de maltractament a menors per una fractura de fèmur, i llavors el van derivar a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència per aquests casos, i recordem-ho, que és on treballava la mare de la criatura com a infermera. A partir d'aquí es posa en alerta la Direcció General de Protecció a la Infància i s'engega una investigació dels Mossos d'Esquadra que detenen els pares de la criatura com els presumptes maltractadors. Una de les vies d'investigació és aclarir per què no van portar el nadó a l'hospital on treballava la mare fins que el protocol els va derivar cap allà i van anar passant per tants centres diferents. El nadó, de poc més d'un mes, continua ingressat a la unitat de cures intensives de Vall d'Hebron. Segons va explicar la Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Olga Panés, preveu que sobrevisqui, però amb seqüeles greus. De moment només tenen contacte amb l'infant, el personal mèdic i el de la Direcció de Protecció a la Infància, a l'espera que es determini si algun familiar o família d'acollida es podran fer càrrec de la criatura quan rebi l'alta.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
I l'Audiència de Barcelona ha arxivat el cas per la mort de 55 avis al principi de la pandèmia de la Covid-19 a la residència de la tercera edat Palacet, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. Segons l'escrit judicial al qual ha tingut accés aquesta emissora, els responsables de la residència van fer el que estava a les seves mans i no hi veuen actitud negligent. Els magistrats atribueixen les morts a una situació desconeguda, diuen, insòlita i inesperada a causa, justament, doncs, d'aquesta pandèmia. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
I, per tant, podem parlar d'un arxivament definitiu, definitiu?
Sobre el paper, l'Audiència confirma l'arxivament provisional que ja va fer el jutjat d'instrucció de Sabadell el 2024, però en la pràctica es pot dir que aquesta resolució judicial tanca el cas perquè s'ha fet un informe exhaustiu als 55 morts i s'ha conclòs que l'atenció mèdica va ser la correcta segons les circumstàncies. Els residents els va visitar personal mèdic del centre i del CAP i no se'ls va traslladar cap a l'hospital com demanaven els parents perquè eren persones d'avançada edat amb patologies prèvies que, segons els professionals, no haurien sobreviscut al trasllat ni al contagi de la Covid.
Per tant, Maria Núria, després de 5 anys d'investigacions, la justícia atribueix aquestes morts a les circumstàncies de la pandèmia i no a mala praxi per part dels professionals de la residència, no?
Sí, a unes circumstàncies, diu textualment la resolució, desconegudes, insòlites, inesperades, a causa de la pandèmia, una epidèmia mundial sense precedents. Tot apunta que hi va haver un contagi massiu el dia abans de confinar els avis a la residència, quan es va fer una festa de comiat amb els familiars. En aquells moments, diuen els jutges, no es coneixien les mesures més bàsiques que després es van aplicar per evitar més contagis de Covid. Hem parlat amb Marc Molins, que representa els responsables de la residència.
Valora d'una forma molt exhaustiva la situació tant global de la residència com global de la situació metge-sanitària que vam viure a nivell col·lectiu i conclou aquesta total mancança de responsabilitat penal i civil per part de la residència.
La resolució de l'audiència és ferma i no es pot recórrer.
Seguim endavant amb altres qüestions. Quan passa mig minut d'un quart de dues del migdia, els treballadors de les papereres de Valls i Montblanc, International Paper vol tancar, han acceptat finalment les condicions de l'ERO, de l'expedient de regulació d'ocupació. Manel Sastre, des de Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquesta manera, prop de 170 treballadors es quedaran sense feina a partir de la setmana que ve ja.
Sí, i a més, el tancament també tindrà efecte sobre altres empreses externes i de logística. Després dels intents frustrats per vendre les plantes i que les negociacions polítiques no hagin servit de res, l'Assemblea de Treballadors ha decidit donar llum verda a l'acord dels comitès d'empresa i de la direcció. Afecta tota la plantilla, que rebrà unes indemnitzacions per sobre de les que pertoquen per acomiadament improcedent amb un extra de 500 euros bruts. També s'han negociat prejubilacions per cobrir entre el 70 i el 85% del salari net. El president del comitè d'empresa de la planta de Valls a l'Alt Camp, Albert Caral, ha dit a 3cat Info que, malgrat aquestes condicions, no poden estar del tot satisfets.
Jo t'he de dir que la valoració que fa és molt dolenta, perquè no hem aconseguit mantenir els llocs de treball. Els 167 llocs de treball els hem perdut. Les indemnitzacions i tot hem aconseguit que siguin una mica bones per tothom. Hem intentat que tothom ha contentat tothom, alguns no, i el que seria el pla social, el pla social no hi ha pla social.
D'aquesta manera es posa punt final a l'activitat de dues papereres que tenen més de 50 anys d'història. Les extincions dels contractes començaran dimarts que ve i a les plantes hi continuaran treballant una vintena de persones fins al novembre, data prevista del tancament definitiu. Ara els comitès demanen al govern un pla de reindustrialització per poder donar sortida als treballadors afectats en altres empreses de la zona.
I ara marxem cap a l'Ajuntament de Barcelona, que ha aprovat la modificació urbanística que li permetrà regular el lloguer de temporada. Ho ha fet amb els vots a favor dels grups municipals de Barcelona en Comú i d'Esquerra Republicana. Anna Escura, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, amb aquesta modificació es vol regular quants lloguers de temporada hi ha d'haver a la ciutat i on han de ser, ha explicat la regidora d'Urbanisme, Laia Bonet.
El problema que volem atacar és el lloguer de temporada que s'està oferint per aquella persona que el que busca és un lloguer residencial permanent i li estan oferint un contracte d'11 mesos fora del topall. Ara, per llei, ja ha de ser amb topall, però continuen havent-hi massa intents de fugir de la lògica del que ha de ser un lloguer per viure-hi.
El text s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra, que hi ha votat a favor, tot i tenir els seus dubtes, recordem que el gener el va tombar, i Barcelona en Comú. Gemma Tarafa és la cap del grup municipal dels Comuns.
Barcelona avui pot tornar a ser pionera a tot l'Estat, pot deixar per escrit que els pisos són per viure, només per viure, no per fer lloguer de temporada, no per fer co-living, no per especular. Però també vull insistir que avui fem una primera passa, però és només una primera passa, cal fer un pla especial i cal fer-ho amb màxima celeritat.
A partir d'ara s'ha de redactar aquest pla especial, que és el que permetrà aplicar la nova normativa. Els comuns demanen que estigui fet en 6 mesos, però el govern municipal no s'ha posat cap termini perquè primer vol saber quants lloguers de temporada hi ha a la ciutat i on són.
I una crisi interna al PSC de l'Ametlla de Mar al Baix Ebre impedeix el relleu previst a l'alcaldia. L'actual alcaldessa, Eva del Almo, de Junts per Catalunya, no dimitirà fins que els vots per fer complir l'acord de govern es mantinguin. Junts ha tingut l'alcaldia els 3 primers anys i l'últim hauria de ser per al PSC. Ho expliquem una mica millor. Tot plegat, l'Ametlla de Mar, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, què ha passat aquí a l'Ametlla?
Doncs mira, a finals de gener, una de les dues regidores socialistes, Anna Aragón, denuncia el seu cap de fila, Xavier de la Fuente, a l'Agència Catalana de Protecció de Dades per comportaments deshonestos, com ara gravacions sense consentiment de reunions privades, i també l'acusa de treballar per l'oposició. Hem parlat amb ella i això és el que ens ha dit.
La denúncia la vaig ficar el 16 de gener perquè ho vaig presentar al partit i el partit ha mirat amb una altra banda, no? Llavors vaig decidir ficar la denúncia perquè considero que són fets molt, molt greus i del tot inacceptables.
El PSC ja li ha demanat que deixi l'acte. De moment, l'actual alcaldessa Eva de la Moda Junts deixa en suspens la seva renúncia a l'alcaldia.
Si aquesta majoria desapareix, les condicions del pacte també canvien. No podem renunciar a l'alcaldia mentre el PSC no hagi resolt la seva crisi interna i no pugui garantir les condicions que van fer possible el pacte de govern.
I és que si arribés al ple i Junts i PSC no sumessin majoria, aleshores l'alcaldia passaria a mans d'Esquerra Republicana, que va ser la llista més votada a les municipals.
Molt bé, gràcies, Jordi. Els dos regidors de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Sabadell, a qui la direcció del partit ha donat un ultimàtum per expulsar-los, han anunciat que no pensen deixar l'acte. D'aquesta manera mantenen el pols amb l'executiva local i la cúpula del partit. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Un pols que va començar el desembre quan l'assemblea local de Junts a Sabadell els va fer sortir del govern de la socialista Marta Ferrés. El cap de l'executiva local, Francesc Baró, acusa el grup municipal d'actuar de manera descoordinada i donar anar a les reunions del partit de Sabadell. Per això, els van obrir un expedient que ara s'ha resolt demanant que els dos regidors, Lluís Matas i Càtia Bota, entreguin les actes, però han assegurat que no ho faran.
No, perquè ens queden dues coses a la vida. Dignitat i l'acte de regidor. I com que l'acte de regidor és nostre, no ens el trauran. Perquè seria acceptar la derrota. Recorrerem aquesta sentència infame. I finalment, doncs escolti, anuncio accions legals contra el secretari general de Junts, el senyor Turull, el responsable de política municipal, el senyor Casals, i el president local, el senyor Baró.
Matas ha acusat aquests tres polítics del seu partit, que ha citat, de ser les clavegueres de Junts per Catalunya. Ha afegit que no entén que un partit que tapa acusacions greus contra europarlamentaris, el problema puguin ser dos regidors municipals. Parla de cacera de bruixes, qualifica la decisió del partit de sentència infame i recorrerà als tribunals.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
Es nota que de cara a l'any que ve ja hi ha moviments per aquestes eleccions municipals que s'han de fer. A Igualada, la militància d'Esquerra Republicana ha tombat, en aquest cas, el pacte amb la CUP i els comuns per anar plegats a les eleccions del 2027. L'objectiu era sumar forces per disputar l'alcaldia de la capital de l'Anoia a Marc Castells, de Junts per Igualada. L'assemblea d'Esquerra, que es va fer ahir al vespre, va rebutjar el front d'Esquerres per un ajustadíssim marge de 3 vots. A partir d'ara, els tres partits doncs hauran de valorar com reorienten l'estratègia de cara a les eleccions municipals.
Catalunya al dia.
Més coses quan són pràcticament la 1 i 23 minuts. Les comunitats de regants de Catalunya reclamen que s'avanci en infraestructures d'estalvi i gestió de l'aigua per quan vingui la pròxima sequera. Consideren que cal actuar ara per no haver de córrer després. Els regants són en una trobada que es fa a Peralada, a l'Alt Empordà. Allà hi ha la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, exacte. Són trobades periòdiques, però importants perquè hi ha pràcticament tot el sector. Miquel Àngel Prats és president de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants i demana a les administracions que accelerin els plans que tenen previstos.
Avui, pràcticament, al nivell de reserves estem per sobre el 90%. Això vol dir que cada dia falta un dia menys per la propera sequera. I, per tant, ara és el moment de millorar les xarxes, la modernització i automatitzacions de les xarxes i control sobre l'aigua. És la tecnologia del segle XXI.
Ho rubrica Joan Bosch, representant de la comunitat del marge esquerre del riu Muga.
El que reivindiquem és fer memòria i que totes les accions que es havien dit que es farien, ja sigui dessaladores, connexió de conques, tot això no caigui en l'oblit, perquè els temps d'escassès i de sequera tornaran.
Des del Departament d'Agricultura, Xavier Gispert, director general de Regadius i Espais Agraris, especifica que treballen en el pla a llarg termini també amb el sector.
Una de les prioritats del govern és el desenvolupament de regadius, bé siguin modernitzacions com transformacions en regadiu. Dels propers 14 anys tenim l'encàrrec de fer el pla de regadius. En aquests moments se tindria que treballar sobre 230.000 hectàrees amb una inversió d'uns 3.100 milions. Per tant, la societat catalana, els polítics, comunitats de regants i els territoris ens han de ficar aquests deures per aconseguir aquest finançament.
Aquí avui s'hi apleguen més de 180 representants de tot el país.
I ara us parlem d'alguns dels projectes que hi ha previstos des d'ara fins al 2030 per transformar el riu Besòs, com ara la dignificació de les espai sota la C31 entre Sant Adrià i Badalona, la renaturalització del riu o la recuperació de Can Rigal. Doncs bé, David Àngela, ja hi ha calendari i pressupost que és de fons europeus.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, perquè Reviu Besòs i Impuls Besòs sumen gairebé 18 milions d'euros que han de permetre l'execució d'aquests projectes. Per Antonio Balmont, vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquestes inversions acaben amb un greuge històric sobre aquest territori.
De que sí que són espais comunitaris, espais per viure, com aquesta avinguda que es transformarà, doncs com va passar en altres territoris de l'àrea metropolitana, en espais urbans, on poden conviure totes les modalitats de transport, totes les modalitats de mobilitat i, sobretot, la vida. Nosaltres ens dediquem a construir vides, independentment de les circumstàncies.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, celebra que es vulgui dignificar l'espai sota la C31, però fa aquesta advertència.
Aquesta no és la solució definitiva. Aquesta no és la solució ni que volem l'alcaldessa, ni que vull jo, ni que volen els veïns de Badalona. Aquesta és una solució temporal. Perquè la solució definitiva per la dignificació de les nostres ciutats és la necessitat de que aquest armatoste que travessa el cor de Sant Adrià i de Badalona acabi desapareixent.
Aquests projectes s'han presentat avui a Can Rigal, una masia del segle XVI que actualment és l'edifici més antic de Sant Adrià de Besòs.
El Consell General d'Aran ha aprovat els seus pressupostos per aquest 2026. Ho ha fet per tercer any consecutiu sense que la Generalitat hagi aprovat els seus. I això, clar, condiciona fortament aquests comptes de la màxima institució aranesa, però de retruc, Sofia Cabanes, també afecta el futur model de finançament singular que s'ha pactat per l'Aran.
Bon dia, Estel. És així. El nou sistema de finançament aranès s'havia de tancar este primer trimestre, però amb la dilatació de les negociacions per als pressupostos de la Generalitat, això també queda ajornat. Maria Vergés, síndica d'Aran.
És evident que si no hi ha pressupost en la Generalitat, i per tant no sabem de quant es va disposar la Generalitat, tampoc sabem quin serà el màxim que podrà recebre el Consell General d'Aran. Per tant, barrar un acord de finançament en Aran sense saber de quant es disposa la Generalitat, me semblaria precipitat, tenint en compte que parlàvem de 2-3 mesos com a molt.
De moment, la màxima institució aranesa ha hagut d'aprovar els seus pressupostos que superen els 49 milions. Són uns comptes, però, que tiren endavant sense saber l'import real d'algunes de les partides.
Totes aquelles xifres que poden estar deixos de la taula respecte a l'actualització de traspassos segurament s'haurien de revisar.
Precisament per evitar la dependència directa sobre els pressupostos de la Generalitat, l'Aran aspira a tenir el seu propi model de finançament.
Doncs fa un mes, aproximadament, que us explicàvem els entrebancs burocràtics que havia d'afrontar un ajuntament petit com el de Prat de Comte, això és a la comarca de la Terra Alta, per aconseguir tenir aigua potable. Doncs bé, després d'això, la Generalitat va moure fitxa i el mateix president, Salvador Illa, es va posar en contacte amb l'alcalde del municipi. Jordi Barranca, què ha passat des que vam explicar això el passat 26 de febrer, aquest problema que tenen a Prat del Comte?
Doncs mira que uns dies després, durant la primera quinzena d'aquest mes de març, el president Salvador Illa i també el secretari de Governs Locals van trucar directament l'alcalde. Així ens ha explicat aquest mateix matí Miquel Trilla, batlle de Prat de Comte.
A veure, va sortir en la vostra, doncs, els mitjans que utilitzeu d'informació i aleshores, ara ho havia mirat, el dia 11 va trucar directament al president de la Generalitat, el Salvador Illa. Es va, lògicament, oferir a mirar de donar-li agilitat en tots els tràmits que ens queden i també facilitar-nos els recursos que fossin necessaris per tirar-ho endavant.
A banda, també han rebut dues resolucions, una de l'ACA donant llum verda a un dels passos i una altra, en aquest cas de territori, demanant que portessin un document que el tècnic de la Diputació que els va ajudar no va adjuntar. El cost del projecte està al voltant del 500.000 euros.
I el que també ha estat més farragós ha sigut, doncs, bueno, elaborar tot aquest projecte. Els tècnics de la Diputació, la enginyeria, ens valoren que transportar l'aigua des dels pous fins a dalt als dipòsits
buits. Aquí doncs també queda plasmat totes les tuberies, tot el tema de les plaques solars que fan anar les bombes que ens han de portar l'aigua.
El municipi, recordem-ho, fa anys que no té aigua potable pels alts nivells de sulfats que s'han detectat.
Doncs ens n'alegrem que el president Salvador Illa ens escolti i puguin passar coses a partir del que expliquem. I tot a punt a la consulta popular de demà que es fa a Vilada i a la Nou de Berguedà sobre el projecte de central reversible a l'embassament de la Baells. Els resultats no són vinculants, però serviran de termòmetre per un projecte que el govern ja ha qualificat d'estratègic. La central té l'oposició dels ecologistes i el suport, en canvi, dels agents econòmics de la comarca. Per les empreses promotores és una oportunitat per a aquesta zona. Corresponsal al Berguedà, Nati Adell. A veure, repassem què diuen totes les veus implicades.
Comencem per l'alcalde de Vilada, Quim Espel, que diu que el municipi acatarà el resultat de la consulta, sigui el que sigui.
Sempre que hi hagi una participació d'un mínim d'un 30%, nosaltres aprovarem un acord de ple donant suport o rebutjant aquest projecte.
A la Nou, tot i que assumiran també el que pertoqui, l'alcalde Josep Maria Paixó té dubtes sobre la viabilitat de la infraestructura quan tornin els períodes de sequera.
Que està aquí una milionada de calés per després només funcionar un 30% a l'any és inviable.
Tot i que el projecte també afecta Cercs, el municipi no troba necessari fer cap consulta. L'alcalde Urbici Mala Garriga es queda amb el compromís dels promotors d'ajudar a desmantellar l'antiga tèrmica.
Posen una part dels diners i nosaltres, doncs, això ja ho veiem bé.
El grup de defensa de la natura i la plataforma Pla de Clarà Viu creuen que el projecte destruirà el territori i és especulatiu, que l'empresa està fent xantatge al territori i s'han queixat al síndic de Greuges per la interferència del govern a les consultes, que trenca, diuen, la neutralitat institucional. La portaveu és Martina Marcet.
Que no es pensin que això ja està tot fet, que no és cert, que tenim una capacitat de poder decidir i que amb això és amb el que es pot fer front.
Les empreses energètiques que impulsen la central parlen d'avantatges pel territori, per boca del seu portaveu, Carles Ferràs.
Si es pot aconseguir que part d'aquest benefici que genera aquesta central reverteixi sobre el territori doncs de forma permanent, és més una cosa positiva que no negativa, no?
Tant l'Associació d'Empresaris del Berguedà com la Delegació Comarcal de la Cambra de Comerç de Barcelona valoren la inversió de 400 milions d'euros i la creació de llocs de treball que pot suposar.
I avui la plantilla de CaixaBank fa vaga i això afecta l'activitat a les oficines. Algunes fins i tot estan tancades. Els treballadors denuncien una pressió desmesurada per part de la direcció perquè assoleixin els objectius comercials. Íñigo Vicente, responsable estatal de Comissions Obreres.
Sino por el clima laboral que soporta la plantilla, por el nivel de presión comercial y de cargas de trabajo que se imprime a la plantilla para la obtención del resultado.
2:45.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs vinga, ja tenim aquí en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per repassar amb ell les notícies més llegides a la web i a l'app de 3Cat Info, una que vam parlar-ho aquí també al Catalunya al dia, sobre aquest estudi genètic sobre els jueus a l'època medieval.
Sí, ha despertat molt d'interès, és una de les notícies més vistes al territori, aquest estudi genètic a Tàrrega, no? És el primer cop, d'alguna manera, que s'analitza el genoma d'una comunitat jueva sefardita, i aquesta s'observa, doncs, això, no?, que tenien vinculació amb poblacions diverses, que no eren les seves. Per tant, que hi havia molta relació amb altres poblacions.
Que es barrejaven més del
Correcte.
Que fins ara es creia,
sí,
no?
Sí, és una notícia que podeu veure.
Què més recomanem, Marc?
Mira, recomanem, com que ve cap de setmana i ve Setmana Santa, caminades, perquè hem estrenat una nova secció.
Ah, sí?
Sí, sí, que són excursions. Entre elles les trobareu...
Com les del Gerard López, que ens fa aquí cada dijous.
És justament les excursions del Gerard López que li hem posat, d'alguna manera, en forma de text.
Ah, molt bé.
Així que estigueu preparats per fer excursions, que totes les referències del Gerard les trobareu també a la web i l'app del 3Cat Info partida ara, i que per aquesta setmana ens proposa una caminada mística, pel tema de Setmana Santa, per les muntanyes de la Serra del Montsant.
Molt bé.
I ho trobareu tot sota l'etiqueta Excursions, i molt també bé. Dins de l'apartat Estils de vida de la web i l'app del 3Cat.
Doncs n'haurà de pensar moltes per fer totes les finestres.
En té bastantes, com ja saps. En té ja penjades com 10 o 15, no us preocupeu.
Marc, fa un any de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem del millor xuxu del món.
Ah, sí, que es va donar el cap de setmana passat,
exacte,
no?
Exacte. El cap de setmana passat es va donar, en aquest cas, a una pastisseria a Tornès, de Girona, i fa un any, el millor xuxu de l'any passat, va ser també una pastisseria de les comarques de Girona, en aquest cas la pastisseria Trias. I ara aquesta informació de fa un any justament el que fèiem era veure si hi havia boom o no hi havia boom darrere d'aquesta, no, d'aquesta distinció. I va, una mica de tot, però que sí, que com va passar, doncs això, van multiplicar exponencialment les vendes, però que també és una fama que dura pocs dies, eh? Tampoc és una cosa que s'allargui massa.
Ja, no, escolta, tot un art. L'altre dia sentia les característiques que havien de tenir per poder optar aquest premi i déu-n'hi-do, els hi posen difícils, són exigents.
Que sàpigues que un cop la va guanyar una de Barcelona que no està lluny d'aquí.
Ja.
Que va ser el 2020.
Sí, sí, sí.
Però que sí que fa 5 o 6 anys que es fa i que ha anat bastant repartit al territori.
Aquí les comarques gironines reivindiquen la seva patent, correcte, em sembla, no?
Sí.
Marc, doncs bon cap de setmana.
Molt bé.
I ens veiem després, a Setmana Santa, a partir del dia 7.
Molt bé, bon dia.
Gràcies.
Catalunya al dia.
Ara us parlem d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que posa en valor la capacitat de superació de joves, fills de persones migrades que han patit discriminació i desigualtat al llarg de la seva vida. L'objectiu és que les seves històries siguin referents per a altres joves que es puguin trobar en aquesta mateixa situació i alhora donar eines també a professionals per abordar aquest repte des de la resiliència. Ens en parla des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
Els primers dies vaig arribar plorant a casa. Jo li deia, mama, és que no entenc res. Clar, jo venia de tenir unes superbones notes i un cop comença hi ha examen, tot zero.
Qui parla és Vanessa Román. Té 30 anys i va arribar amb 8 a Catalunya des de Colòmbia amb la seva mare. El seu pare ja estava treballant aquí des de feia 2 anys. Els inicis no van ser fàcils.
Un grup de noies, pel meu to de pell. Me molestava molt amb un anunci publicitari que hi havia en aquell moment, que era el del Colacao, el negrito del Colacao. M'encantava la cançó i se ficaven amb mi.
Aquella situació, en lloc d'enfonsar-la, la va esperonar amb el suport dels seus pares.
Pues als anys vaig revertir la situació i era delegada de classe i llavors ara pues, també protegia o defenia a altres companyes que eren d'Àfrica, d'Àrab.
Anys més tard, ja a l'ESO, es va tancar el cercle.
Aquelles noies que es van ficar amb mi m'ho van demanar perdó. Fins i tot una d'elles era també de Colòmbia, l'única era blanca, bueno, no sé, i també va dir com que no tenia lògica que t'haguessin fet això, no?
La Vanessa, després d'estudiar treball social i treure's un màster, treballa en el que més li agrada. Aquesta història de superació és una de les 30 que recull el projecte de recerca del Departament de Treball Social de la URB. Sota el nom de Resi Youth, s'han entrevistat joves entre 20 i 30 anys, fills i filles de pares que van migrar a Catalunya i que han revisat la seva vida. La majoria han fet front a situacions de discriminació, racisme i desigualtat, i gairebé tots parlen de superació. I és en aquesta resiliència en el projecte posa el focus. La investigadora, Claudia Marian Lau ha liderat la recerca i diu que s'ha constatat que el principal suport d'aquests joves és la família o l'escola, en segon terme.
No es que los chicos son resilientes porque son súper chicos o chicas, no. Es que hay un cúmulo de factores externos que la pueden potenciar o no. Porque hubo un profesor que se preocupó por él o por ella y los padres mismos. Uno mira de hijo y digo, mi madre dejó su país, se vino para acá por mí, lo pasó difícil, pero lo ha logrado.
El projecte culminarà amb una guia amb recursos per professionals per promoure la resiliència entre els joves i amb l'elaboració de material per difondre la història d'aquests testimonis.
I l'aeroport de Barcelona arribarà durant la temporada d'estiu, que comença justament aquest cap de setmana, a les 61 destinacions intercontinentals. Avui se n'ha estrenat una, a Ciutat de Mèxic, amb la companyia Aeroméxico. El mes que ve se n'afegiran a Boston i a Lima, però es perdrà, en canvi, el vol a San Francisco de l'aerolínia Leval. Des de l'aeroport de Barcelona, Joan García.
Amb so de mariachis i una ocupació del 100%, ha arribat i sortirà el vol d'Aeroméxico, que des d'avui connectarà Barcelona i Ciutat de Mèxic 6 dies per setmana. Una destinació ja servida per Emirates. És una de les novetats d'aquest any, juntament amb Lima al Perú i Seattle als Estats Units. La cap de direcció del Prat, Vanessa Requena, valora la posició estratègica de Barcelona en connexions intercontinentals.
Esta ruta Ciudad de México con Barcelona nos ofrece no solamente la conexión con México, sino también nos ofrece la amplia red de la compañía en su país. Junto con nuestro crecimiento de rutas con Asia, hace de Barcelona un puente que conecta los tres continentes.
El vol d'Aeroméxico, una companyia de bandera, ho va anunciar el president Salvador Illa el viatge que va fer a Mèxic al desembre. A banda de l'interès turístic, la connexió reforça els llaços comercials de 1.600 empreses catalanes que exporten a aquest país. Avui és un dia de molta activitat, tant a la T1 com a la T2 del Prat, amb 1.039 operacions, ja en vigília de Setmana Santa, i els passatgers que esperaven per facturar han quedat sorpresos per la nota de color dels mariachis.
Eso, qué lindo está listo.
Catalunya al dia.
Minuts i mig i tres quarts de dues, doncs de Mèxic a l'Arbós, al Baix Penedès. Aquí hi ha polèmica pel nou sistema de recollida de la brossa porta a porta amb cubells intel·ligents. Els xips que aporten aquests cubells controlaran quantes vegades es treuen les escombraries i si no s'arriba al mínim establert, s'aplicarà un recàrrec en la taxa de residus. Molts veïns acusen l'Ajuntament d'envair la seva privacitat. Sí, com ha corregut pel poble, han d'informar d'absències prolongades, de quan no siguin a casa durant uns dies i no puguin baixar aquestes escombraries. L'alcalde, però, nega l'obligació d'haver-ho de fer, d'haver d'avisar l'Ajuntament. La nostra corresponsal, la Montse Gené-Riba, ha anat a l'Arbós a escoltar a tothom, veïns i alcalde. Montse, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, sí, l'enrenou es va generar en una de les xerrades explicatives del nou model que s'implantarà a l'abril, quan molts veïns van sortir amb la idea que si marxaven uns dies de vacances havien de dir-ho abans a l'Ajuntament. La por era que si no arribaven al mínim de 32 vegades de treure la brossa en un mes, els apliquessin el recàrrec perquè no ho havien fet bé. Però això va fer disparar la por a que t'entressin a robar o a ocupar el pis. I quan preguntes pel carrer et trobes tot tipus de respostes, a favor i en contra.
Mentre es facin bé les coses, pues estupendo, ¿no? Ara, que et controlin, no em sembla tan bé.
Yo el sistema lo veo muy bien, pero por ejemplo, eso de que cuando me tenga que marchar de casa lo veo mal, porque si yo me voy 3 meses o algo, el vecino se entera, no.
Jo el trobo bé que el controlin una mica. El que no pot ser, que hi ha gent que no recicla i el que recicli no pot ser, això.
Jo mateixa molts dies menjo fora de casa. Faig molt poc orgànic. Si fas poc orgànic, no pots treure, com ells diuen, no sé quants cops s'ha de treure, si no, has de pagar més. Això no té sentit.
És que a ningú li importa el que he de fer jo, a casa meva o amb la meva vida. Ningú ha de saber si sóc o no hi sóc.
Em fa l'efecte que és un despullament de la teva vida, no?
L'alcalde Joan Sans ha volgut sortir al pas d'aquesta creença que considera errònia i ha volgut calmar els ànims. En declaracions al 3Cat Info, diu que no cal avisar l'Ajuntament de les absències.
Això rotundament és no. Nosaltres no volem que es comuniqui quan marxa un de vacances. El que fem és un registre de totes les aportacions de cada domicili per poder analitzar i ser més justos a l'hora de fer pagar la taxa.
Ara bé, si un ciutadà vol avisar, ho pot fer.
Ho pot dir, però nosaltres no ho diem que ho digui, però té la possibilitat de dir-nos, escolta, jo durant aquest període estic fora.
A l'Arbós ja es feia el porta a porta, però no intel·ligent, sense el xip, per entendre'ns, i en alguns blocs de pisos es feia malament o directament no es reciclava. Ara sabran qui no recicla.
Fosca fa un pas endavant per reforçar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes amb la finalització de la primera fase del futur centre d'interpretació. És un equipament que vol convertir-se en un referent del cel nocturn i en porta d'entrada també al parc des del Pallars Jussà, la Torre de Cabdella, Pau Rovira.
Hola, Estel, bon dia. Sí, el projecte s'ubica a la històrica Casa Mater, vinculada als orígens de la central hidroelèctrica de Cabdella i combinarà patrimoni industrial i divulgació ambiental. Aquesta primera fase ha suposat una inversió de més de 400.000 euros en finançament europeu que han servit per reformar aquest edifici centenari i històric, tal com explica el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit.
S'han realitzat una sèrie de tasques d'arranjament de la part de la façana i tancaments, així com acondicionament de la part de soterrani com a diferents espais de magatzem i vestidors i zona d'office, i a la planta baixa doncs a condicionar un espai d'interpretació de l'entorn de la Vall Fosca, una zona d'atenció als visitants.
El nou centre posarà el focus en la qualitat del cel nocturn de la zona reconeguda com a destinació Starlight i en la sensibilització sobre els efectes de la contaminació lumínica en la biodiversitat. A més, servirà per millorar l'acollida dels visitants que accedeixen al parc per la Vall Fosca amb informació i orientació en un entorn cada cop més freqüentat.
Molt bé, gràcies, Pau. I els senderistes i aficionats al cicloturisme de la Ruta del Cister ja tenen un centre d'informació i referència a Santes Creus. Són unes instal·lacions que també serviran d'àrea de repòs i de recàrrega de bicicletes elèctriques que vol potenciar aquest tipus de turisme a la zona. Tarragona Manel Sastre és una ruta que ha crescut molt en nombre de visitants.
Sí, és l'anomenat GR175, que l'any passat va tenir més de 10.000 usuaris, la majoria un 70% de senderistes. Ara es vol atreure també cicloturisme, donant facilitat a les e-bikes, les bicicletes elèctriques, i per això, a més d'informació i orientació als senderistes, les noves instal·lacions situades a l'entrada del poble de Santes Creus permetran també recàrrega de bicicletes i oferir tot tipus de serveis als usuaris. Mireia Bonet és la tècnica de turisme del Consell Comarcal de la Conca.
Perquè puguin trobar un espai en el que doncs, informar-se sobre el recorregut, el territori, des del que pots visitar, des de nivell d'usuaris, no? Serveis pròxims per a aquesta tipologia de perfil de turista. Hem fet unes obres, un seguit de millores a nivell territorial de l'Alt Camp, la Conca i l'Urgell, per dotar de contingut i sobretot per apostar per aquest perfil d'e-bike, no? De bicicletes elèctriques.
El GR175 de la Ruta del Cister enllaça els monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges a l'Urgell. L'obertura d'aquesta nova oficina de serveis i d'informació forma part d'un projecte d'impuls d'aquesta aposta pel turisme interior, en el que hi estan implicades totes les administracions locals, la Generalitat i també amb el finançament dels fons Next Generation.
Gràcies, Manel, també. I el Tren del Ciment comença demà la temporada 2026 i ofereix com a principal novetat un horari ampliat amb motiu de la celebració de l'any Gaudí. És una altra proposta també per aquests dies que podeu aprofitar per Setmana Santa. Es vol facilitar que els turistes puguin planificar millor les seves visites en un any en què es preveu una alta afluència als Jardins Artigas. Durant els més de 7 mesos en què estarà en servei, el Tren del Ciment reforçarà l'oferta turística, cultural i natural del Berguedà. L'any passat, prop de 30.000 persones van gaudir d'aquest viatge amb aquest transport turístic de Ferrocarrils de la Generalitat. I per si tot això fos poc, avui, tret de sortir del desè Festival del Joc del Pirineu, aquest any celebra la desena edició, la Seu d'Urgell s'ha vestit de gala per celebrar aquest aniversari d'un festival cada cop més consolidat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Que celebra xifres amb xifres rècord aquests 10 anys, eh?
Sí, exacte. Espera superar els 14.000 visitants, 2.000 més que l'any passat, en un festival que s'ha convertit en una cita clau tant pels professionals com pels aficionats als jocs de taula. Gemma Toé és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de la Seu.
Un festival important, no només com a festival del joc, com a tot allò que ens aporta al joc de taula. És un festival que és una finestra al nostre territori, tan singular.
Un festival que ha anat creixent any rere any i que aquesta edició comptarà, per exemple, amb 33 editorials, 16 campionats o 21 zones de joc. Algunes de noves, com l'Ateneu al Turgell o el Castell de Ciutat. Pablo Jiménez i Marc Través són els codirectors del festival.
A la part del castell, el que es farà és la secció de jocs d'estratègia i joc històric. Un espai més tremendament monumental i que encaixa moltíssim amb la temàtica.
Hi ha molts espais icònics de la ciutat, museus, cripta, que tenen aquest encant que et permeten jugar d'una manera que no pots jugar a casa teva, no?
Aquest cap de setmana és el gruix del programa, però hi haurà activitats durant tot l'abril. Arribaran per primer cop a llocs com la Llar d'Avi Sant Josep o l'Institut Escola d'Oliana.
Doncs molt bé, gràcies, Joaquim, que t'ho passis bé. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Passen 2:35 de 2:45.
Que quan no tens res,
doncs els grups Alosa i Ginestà, aquests que sentiu, i Oques Grasses també, són els guanyadors dels Premis Enderroc de la Música Catalana. Es van entregar ahir a l'Auditori de Girona, se'n van lliurar una vintena, entre els quals els de la crítica i els de votació popular dels millors discos de pop-rock, cançó d'autor i músiques urbanes. Una gala que va tenir una dotzena d'actuacions.
Tot el que ens queda.
I que van seguir des de l'Auditori de Girona en Xavier Luna i la Maria Rovira.
Baixa del camp, vine a la ciutat.
En una gala convertida un any més en aparador de la música catalana, el grup més premiat va ser el duet barceloní Alós, amb tres guardons, millor disc de folk pel públic i la crítica, pel primer cant del matí, i millor artista revelació, un premi que recollien animant els grups que comencen.
Molts ànims, és molt difícil, la indústria musical...
O que es gràcies van ser també uns dels triomfadors de la nit amb dos dels grans premis, millor artista i millor directe per votació popular. També es van endur dos guardons per votació popular Ginestal, de millor disc de pop-rock per Només viure i millor cançó per Tot el que ens queda.
Tornarem a ser grans i tornarem.
La gala va tenir moments àlgids en l'entrega de premis com l'enderroc d'honor a l'acordionista i divulgador Artur Blasco, a la trajectòria per Sílvia Pérez Cruz, i l'enderroc estrella per l'Axan Busto, que celebrava els 40 anys de carrera i que van tocar en directe Tornarem. Un altre dels moments destacats va ser quan els germans Roca van donar l'enderroc d'or al Sopa de Cabra, una gala que va combinar l'entrega de premis amb una dotzena d'actuacions en un escenari per on van passar grups com la Ludwig Band, Mama Duixa, Dan Peralbo i el Comboi o la mallorquina Maria Jaume.
Doncs més música en català encara.
Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu. Quan es fa fosc i tothom torna a casa seu.
Doncs amb dos concerts, el de la Ludwig Band i el de Sílvia Pérez Cruz, tots dos, per cert, amb entrades exaurides, avui arrenca a Girona el Festival Les Estrenes, consolidat com l'inici de la temporada de la música en català. I aquest any, amb la venda anticipada d'entrades, també de rècord, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Exactament 29.000 de les 32.400 que s'han posat a la venda. Això fa que 10 dels concerts tinguin entrades exaurides, començant pels dos d'avui en la inauguració. Xavi Pasqual és el director de l'estrenes.
O sigui, això és una passada, o sigui, no és habitual. Tenim exaurits els concerts de Joan Dausà, de Luz Casal, del doble concert de Celia Pérez, el doble concert de Bós, el doble concert d'Amics, la Ludwig Band, la Fúmiga, l'Axan Busto, Manu Guix, Ginestà...
L'estrenes es prolongarà a Girona fins al dia 3 de maig. Inclourà la primera batalla amb 4 DJs, a veure qui guanya. Una mica com els combats del Festival Temporada Alta. I amb un concert de Joan Dausà el dia 25 d'abril, que recupera com a escenari musical el Pavelló d'Esports de Fontejau.
Si vous n'avez pas la mer, vous n'avez pas la montagne, si vous n'aimez pas la vie...
La Virreina, Centre de la Imatge a Barcelona, presenta la retrospectiva més completa dedicada mai al cineasta francès Jean-Luc Godard, figura clau de la Nouvelle Vague i referent del pensament visual contemporani. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, l'exposició reuneix prop de 400 peces en formats molt diversos, moltes inèdites i d'arxius personals que mostren la mirada crítica de Godard sobre els conflictes del segle XX. Manuel Assín n'és el comissari.
Hay películas, hay vídeos, ¿no? Pero también hay muchos fragmentos de películas y hemos intentado que esos fragmentos dialogaran entre sí. Las dos grabaciones de voz que tenemos, una de Godard y una de Roberto Rossellini, son grabaciones de voz inéditas. Documentos de trabajo muy singulares, más bien collage. Por supuesto, fotografías fijas y de rodaje, cuadernos de montaje, de preparación, carteles y el objeto tal vez más singular de la exposición, una cámara de cine. Es una cámara utópica, es un prototipo, es un proyecto, es una cámara que no se llegó a producir en serie.
La mostra conviu amb una segona exposició.
So why doesn't United States administration put strict condition on the use of this weapon to protect...
Centrada en el poder polític i mediàtic.
Sí, es tracta d'un munt de preguntes sense resposta, una pel·lícula reveladora d'Alex Reynolds i Robert Oshkorn que recull exclusivament les preguntes de les rodes de premsa dels Estats Units sobre el genocidi actual a Palestina. L'obra de 23 hores de durada es projectarà íntegrament al carrer el pròxim 17 de maig, coincidint amb la nit dels museus.
I el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries faran un espectacle exclusiu el proper 16 de maig sobre un tren històric, al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, Jordi Barranca.
Ribera Express, aquest és el títol, representarà l'interior dels vagons d'un tren històric encapçalat per una de les joies d'aquí del museu, la locomotora Olot. A banda del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, en l'espectacle també participa el grup Traut de Tarí. Arturo Gaia, un dels fundadors dels Quicos i cantant, en dona més detalls.
Serà una animació, serà una acció
projecció teatral musical entre la gent que pujarà, farà un recorregut d'uns 800 metres, no?
Aproximadament,
800 metres que es mourà este tren. Li diem Ribera Express, un tren que teòricament surt de Móra la Nova en direcció a Barcelona, però que al final, per una sèrie de circumstàncies, pues no arriba a Barcelona.
L'objectiu és recordar les històries lligades al patrimoni ferroviari i també reivindicar que hi ha una altra forma de viure.
Esports.
Va, doncs, 6 minuts i les dues, en dediquem 5 a la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions, aquí a Barcelona. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Hem estat parlant tota la setmana. Tenim en marxa la 5ª etapa ja de la Volta Ciclista a Catalunya.
Avui són 153 quilòmetres entre la Seu d'Urgell i el Coll de Pal, amb 3 ports de primera categoria, un de segona i al final en un port de categoria especial. L'està seguint el nostre enviat especial, Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia als ciclistes ja per carreteres berguedanes, després de superar el primer port de la jornada, l'anomenat Estelvio Català, amb un grupet en fuga, on hi és el català Marc Soler, però vaja, d'entrada no han de ser homes importants en la lluita per la general. Queda encara moltíssima etapa, amb 2 ports de primera, un de segona, i el Coll de Pal de categoria especial, que recordem, s'ha retallat en 2 quilòmetres per les previsions de vent. De fet, aquí a pocs metres de l'arribada, a pocs quilòmetres, el vent a vagar al peu de Coll de Pal ja està bufant. Haurem d'anar controlant com avancen les properes hores l'afectació del vent per si s'hagués de moure o no la línia d'arribada. Insistim, s'ha retallat 2 quilòmetres aquesta sanció i ara mateix la previsió és que es mantingui tal i com està. En cursa, un grupet d'escapats amb el català Marc Soler entre ells. No són homes perillosos de cara a la classificació general i amb un ull posat constantment en què fa el vent. Ja va ser protagonista ahir, ho està sent avui, però d'entrada l'etapa no perilla en cap sentit.
Molt bé, gràcies, Isaac Vilalta. Recordem que aquest cap de setmana, pel que fa al futbol, no hi ha competició a primera divisió masculina pels compromisos de seleccions. Però avui ens centrem en 3 noms de jugadors del Barça.
El primer és el de Fermín López, que des de la concentració espanyola assegura que el Barça està al mateix nivell que l'Arsenal i el Bayern de Múnich pel que fa a les opcions de guanyar la Lliga de Campions. Són declaracions del migcampista andalús al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Que crec que el que queden són tots molt bons, però no sé, podria dir, jo sé, el Bayern, per exemple, l'Arsenal, crec que estan fent una molt bona Champions i són rivals que poden guanyar-la i crec que nosaltres també estem en aquest punt. Crec que estem bé i hem de fer molt bona Champions, jugar contra els millors per poder guanyar.
Fermín també creu que l'estat físic dels jugadors del Barça és correcte i que li agradaria seguir molts anys al club. El segon nom ha encès totes les alarmes. Rafinha està passant proves mèdiques per avaluar el nivell de la lesió muscular que el va obligar a ser substituït ahir durant l'amistós del Brasil contra França jugat a Boston. Les sensacions no són bones. I el tercer nom és el de Joan Garcia. El porter blaugrana ha quedat fora de la llista de l'equip espanyol per al partit amistós d'aquest vespre davant Sèrbia a Villarreal. Ha estat una decisió totalment tècnica.
I aquesta aturada pels compromisos de seleccions les aprofiten els equips per encarar el tram final de la temporada.
I l'Espanyol aprofita per conjurar-se per tallar la dinàmica negativa de resultats per la qual passa l'equip. El migcampista Ramon Terrats és conscient dels aspectes que cal millorar.
No és només que els defenses tinguin que defensar, sinó que després a dalt tenim ocasions i no fem gols, no? Però sí que l'altre dia ens fan 2 gols d'estratègia que personalment crec que no ens pot passar mai. Són coses que, a més, veníem practicant durant la setmana i que fan ràbia, no?
Són declaracions d'Aterrats del podcast de Catalunya Ràdio Espanyol Reservat.
El Barça de bàsquet té avui cita a l'Eurolliga i el Joventut anuncia una renovació de contracte.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep l'Estrella Roja de Belgrat a la jornada 34. L'equip de Xavi Pascual buscarà el tercer triomf europeu consecutiu contra un rival directe amb el mateix balanç de 19 victòries i 14 derrotes. El tècnic blaugrana fa aquesta radiografia del conjunt serbi.
Un partit que hem d'aconseguir respondre físicament a un equip que físicament és extraordinari, amb una plantilla llarguíssima, que hi deixa 3 jugadors fora que podrien ser titulars a qualsevol equip.
Aquest partit està previst per 8:45 del vespre, però podria patir un retard per culpa del mal estat de les equipacions de l'equip serbi, que han obligat a tornar-les a enviar des de Belgrat. D'altra banda, el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació del tècnic Dani Miret per 2 temporades més.
No estaria en un projecte
sent un nen tota la meva vida, perseguint un somni, aconseguint-lo, això no ho repetiré la meva vida. Amb la qual cosa, ara que he arribat, sóc molt conscient de disfrutar-ho, de transmetre-ho i de seguir tenint aquest punt d'empenyar i empenyar i empenyar.
Mireta, que va contractar aquest estiu. A la Lliga Sobal d'handbol, el Granollers visita aquest vespre a 8:45 al Torrelavega a la 22a jornada, i en waterpolo, el Sant Feliu femení supera el Blados croat per 16-4 a la segona jornada dels quarts de final de la Final 8 de la Conference Cup.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Ara que arrenca la primavera i tenim aquest petit descans per Setmana Santa, és un moment fabulós per visitar les Terres de l'Ebre. La cantautora Lia Sampai les canta en el seu últim àlbum, Un Delta Fràgil, on exalta la bellesa natural d'aquest racó de món, però també el seu abandonament. La podreu gaudir aquesta tarda a 8:45 a Ulldecona, dins del cicle Secrets. Amb la música de Lia Sampai, nosaltres ens acomiadem fins al 7 d'abril. Tornarem aquest dimarts, mentrestant, que passeu una bona Setmana Santa.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.